Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb la producció de Laura Calçada Barres. El muntatge musical de Carlos Lecegui.
Molt bon dia.
Ah, és a mi? Molt bon dia. No sabia si m'ho deies a mi o a la gent que ens escolta.
Primer a tu i després,
doncs bon dia.
Després a qui ens escolti.
Bon dia, Laura.
Com ha anat? Com ha anat el cap de setmana?
Pues ha anat de tranquis.
De fred.
De fred i de tranquis, no? Aquesta setmana?
Sí.
No, bueno, a mi m'ha passat. Des d'aquesta setmana és que no he fet res.
Va molt bé descansar.
Sí, jo ho necessitava.
I avui dilluns, què tal?
Doncs avui fred, també.
Avui fred
i... M'agradaria descansar, però he de venir aquí. Mira, coses que passen. No, però molt bé, molt content.
I quan tens el ple, m'has dit, demà, avui?
Demà hi ha ple. Demà hi ha ple municipal, quines ganes! Un ple d'aquests llargs, em sembla.
I et tocarà a tu estar allà cobrint.
Bueno, sí, això ens ho anem rotant i em toca a mi.
Produint el ple.
Sí.
Passem ara, Carlos.
Bueno, produint.
Bueno, a veure.
No, sí, vull dir, jo vaig allà, es fa sol el ple. Jo, tot i que no vinc, el ple es farà.
El ple tira.
El ple tira sol.
Però sense tu no es podria...
Escolta per la ràdio en directe.
No quedaria gravat.
Gravat i tal, coses de l'edat moderna.
La documentació és important. Per tant, demà, no és pas demà que arribaràs una mica tard.
Sí.
És demà passat.
No, demà.
Per què demà?
Doncs perquè...
Perquè
sí.
La nit has d'estar.
Sí. Exacte, coses del director.
Ja ho tindrem apuntat i escrit. Aquí a Castellà han passat coses aquest cap de setmana, com bé saps, i avui dilluns el que fem és recuperar-les i repassar-les. I ara passarem a la redacció, on el nostre company Julià ens explicarà com va anar el concert homenatge que es va fer el Víctor Nuño. Però abans escoltarem què ens en diu la Lorena Saura, que és la promotora i organitzadora del concert, a més de professora de ball de la Casa Andalusia, i si recordes, ja va ser aquí quan la Cristina va fer l'entrevista a la mare d'en Víctor.
Sí.
I a veure què ens diu la Lorena de com va anar el dissabte.
Vam viure una barreja d'emocions i de sentiments. L'homenatge va ser tot un encert, va assistir gent de totes les edats, per tant, l'objectiu de l'associació es va complir, és a dir, vam arribar a la majoria de la població. El moment més emotiu va ser al principi, amb l'actuació de la seva mare, i al final, també amb una actuació del cantant Rafa Bueno, amb una cançó molt emotiva com és Gloria a ti, acompanyada de tota la seva família, els seus pares i també de la seva germana, del Víctor. En breu informarem sobre la quantitat aconseguida per l'associació i no voldria acomiadar-me sense donar les gràcies a tots els assistents, participants i a tots els mitjans de comunicació que heu fet arribar tot aquest homenatge i bueno, aquesta presentació de l'associació Víctor Nuño Salvador. Gràcies.
Molt bé.
No, gràcies a ells i a elles per aquesta iniciativa, també.
Sens dubte, per crear... Doncs que arran d'una tragèdia horrible hagin creat aquesta associació per evitar tant com es pugui els accidents laborals. Connectem a la redacció?
Connectem a la redacció.
Sí?
Sí, Julià Guerrero.
Què tal, Julià? Com va? Com comença el dilluns a la redacció?
Bueno, una mica amb galipàndria, que és
sí.
La paraula que fem servir molt a casa.
Galipàndria.
Galipàndria.
Bueno, tots estem amb les mans... Bueno, això no sé
sí,
què
sí,
diu
no.
De l'escalfor de la nostra redacció.
Sí, per favor. Sí. Tengo como el frío metido. Saps que allò que diuen? Tengo el frío en los huesos.
Sí, sí, el fred al cos. Sí, no, realment, malgrat que ens estem mentalitzant tota la setmana de que vindria aquesta onada de fred... I, bueno, aquest matí, quan he arribat a Castellà, estàvem a 2 graus, o una cosa així, realment.
Bogíssim.
Però si no és hivern, encara. No. Què fan els 2 graus aquí, encara?
Falta gairebé un mes, perquè arribi l'hivern.
Home,
esperem que es calmi tot això. Julià, vas anar al concert.
Sí.
Com va anar
això? Sí, realment va ser un dels actes, evidentment, clar, pel rerefons que hi havia, doncs, dels més emotius que jo he vist mai aquí a l'auditori. Mira que n'hem vist ja d'actes, Però una hora abans de començar ja hi havia una cua de gent, amb el fred que feia, esperant. Hi havia amics i amigues del Víctor que van fer unes pancartes, que realment això és el que més corprenia, no? Trobaves uns joves allà elaborant una pancarta amb un lema que deia que no se olvida o no muere quien no se olvida, em sembla que posava, no? I una miqueta, doncs clar, això, aquesta entitat en el fons el que està buscant també, a part del motor, que seria el tema dels riscos laborals, és mantenir viva la memòria d'aquest jove de 18 anys que va morir justament ara fa un any, el Víctor Nuño Salvador, i ja us dic que hi havia aquesta electricitat en l'ambient, no? No era un acte més, a més, tenint en compte que era de flamenc, de ball flamenc, que és molt més alegre, doncs es combinaven les dues emocions, no? I com molt bé us ha explicat la Lorena, que és la professora de ball de la Casa d'Andalucía de Castellà, al principi va ser molt dur, perquè es va veure la mare doncs, amb aquest quadre flamenc ballant i portaven amb els vestits d'andaluses, no? Portava una mantellina que al final es va treure i va posar sobre de la moto, havien posat amb l'escenari la moto del Víctor, amb el casc, uns rams de flors i una foto d'ell, i el moment aquest de posar la mantellina sobre de la moto semblava un exorcisme, no? una catarsi.
A mi
no?
M'ha vingut un videoclip de Rosalia, però clar, evidentment, saps, vull dir, tota aquesta imatge de la moto, de tal, però jo no hi era allà. Bueno, coses meves. Però va ser, suposo que hi va haver molta emoció i devien haver llàgrimes, també.
Sí, sí, hi havia, per això us deia que hi havia, d'una banda, aquesta sensació de dolor, però d'altra banda, combinat amb aquesta música alegre, hi havia sevillanes, doncs, els quadres flamencs, sobretot la primera part de l'espectacle, doncs, ballant músiques alegres, doncs, va una mica compensar i deixar clar que el missatge que després al final va oferir la Noé Salvador, la mare del Víctor, no? Que si aquesta llavor plantada doncs, pot fer doncs, que en un futur doncs, es puguin evitar el que ha patit el seu fill, doncs que serà una missió que ella doncs, una miqueta s'ha marcat, un objectiu que s'ha marcat i que d'entrada ha rebut molt escalf i la resposta abans d'ahir va ser massiva. Però bé, ara després això camina, d'entrada ja van dir fins i tot que el gener ja estaven buscant fer una sèrie de formacions, però sobretot és la gent jove que s'insereix en el món laboral i bueno, van amb il·lusió, amb desconeixement, i a vegades doncs, treballar en un magatzem pot semblar doncs, que no és com pujar amb una bastida, però és que hi ha accidents mortals als magatzems i a les fàbriques del metall.
De fet, en parlaves, oi, Carlos, quan estàvem preparant aquesta notícia la setmana passada, que coneixies algú que n'havia patit d'accident.
Però és que al final és allò de no passa fins que passa.
Ja.
No?
Ja. Que no hi ha seguretat i anem tirant i llavors acaba succeint. I, bueno, clar, la Noèlia, la mare del Víctor i tota la gent que s'ha marcat aquest objectiu, això els deu ajudar a tirar endavant. Només fa un any, encara estan de dol, aquesta família.
Sí, sí, és una combinació, no? Es va combinar aquest escalf cap al dol amb una acció en positiu, oberta cap a la societat, que, diguem-ne, impulsa la memòria del Víctor, no? I, bueno, de fet, el moment podríem qualificar gairebé de brutal, no?, perquè va intervenir un cantant de flamenc, el Rafa Bueno, i bueno, va fer una mica de repertori, va cantar flamenc, però al final va fer com una balada de la Rosario, Rosario Flores,
sí.
que es titula Glòria a ti, que realment semblava que era una cançó feta pel moment expressament. No sé si el Carlos la pot buscar en un moment i la podem punxar en el programa, perquè la lletra realment és que anava molt, molt lligada al fet, i va fer, el Rafa Bueno va fer pujar a l'escenari la mare, el pare i la germana, no? Llavors els va posar allà al costat d'ell cantant, i evidentment allò tothom es va... Bueno, molta gent va plorar en aquell moment.
Déu-n'hi-do, Julià, quina cosa més emotiva que has viscut aquest dissabte a l'auditori. I deies que les sevillanes, clar, són alegres, però també hi ha mira-te'l, aquí el tenim, en Julià, que no et veia, ara et veig. Que són alegres, però també hi ha alguns punts que són molt... hi ha molta passió...
Sí,
i molt...
no, va haver-hi unes... Clar, és que tot tenia doble lectura, no? Per exemple, van fer unes sevillanes... d'aquestes una mica de lletres una mica antigues, no? del respecte que tenen els pares amb el fet de tenir un fill i portar-lo endavant, no? Llavors, bueno, cada vers d'aquella sevillana se't clavava al cor, no? Perquè pensava, no? Perquè el meu fill doncs és petit, quan és petit l'has de donar no sé què, quan és més jove l'has d'entendre, quan és més gran ell se n'adona per què vas fer les coses que vas fer com a pare, i és que tota l'estona estaves donant-li voltes.
Déu-n'hi-do. I la germana és més petita o més gran?
És més petita. També va adolescent, però potser uns 13-14 anys. I, bueno, molt sorprenent. Bueno, sorprenent no, però en tot cas sí que es pot consignar la fortalesa, sobretot de la seva mare.
Saps si estan fent teràpia? Si estan fent... No hi hem arribat, això no ho sabem, no?
Jo crec que aquest acte va ser un gran acte terapèutic. O sigui, realment va ser d'aquestes cerimònies. De fet, no sé si vau tenir, no fa gaire, no? Vau tenir un expert en aquest tema del dol. Em sembla que va ser per Tots Sants.
Per Tots Sants? Per Tots Sants. Sí, sí, sí. Sí, estàs parlant d'aquella noia que va fer una meditació.
Sí.
Molt maca, aquesta noia.
Sí, sí, doncs... Bueno,
la importància de tancar.
De tancar, i en aquest cas jo crec que... bueno, realment són passes cap a, diguem-ne, superar aquest trauma. Tot i que sabem, per experiències properes que ens dona la vida, que aquests traumes no se superen mai.
Gràcies, Julià. Ara ens quedarem escoltant aquesta cançó.
Molt maca, aquesta cançó.
Som-hi amb la Rosario Flores.
Fins ara.
Y creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré. Pa' que los míos sigan su camino y sepan querer. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojo negro que me mira. Agua pura y cristalina será para mí. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel del amor, y no me sueltes de tu mano, que no fallará. Y navegaré entre las olas contra el viento y te esperaré toda la vida hasta mi muerte, y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino.
Què tal, Carlos? Com estem amb, bueno, aquesta cançó?
Bé.
Emocionat. És que Rosario Flores, tot el clan aquest, és fort, eh? A mi m'agrada molt una cosa que fa la Rosario, que canta un dia amb el... Ara no em sortirà. Aquell cantador... digues noms.
No sé, qui?
Som així.
José Mercé.
No.
Però
no.
D'aquest pal, eh?
Un que vivia allà, s'ha anat a viure a la República Dominicana.
Sí.
Segur que el Julià sap qui, d'aquí
parlo.
José
Mercé.
No, tio, no, que no és aquest.
No sé de què parles ara mateix. Rosario Flores i...
Rosario Flores i El Cigala.
El Cigala.
Tenen una cançó preciosa. Avui que estem de música, la podries buscar, també. És que m'agrada molt aquesta cançó.
Te la poso després.
Després me la poses, vale? Es diu Te Quiero, Te Quiero.
Vale.
Busca-me-la i després la posem. I deixant... passant endavant, tirant endavant, que això és el que hem de fer al final, avançar, els que ens quedem aquí. Ara avancem cap a, no sabem si la diversió, el ridícul, perquè tu portes sempre coses...
Un canvi massa potent ara mateix, però anem-hi.
Fem-lo, vinga.
Encara que estaves atenta a la cançó de la Rosario Flores, que es deia Gloria a ti, que estàvem escoltant ara, estigues atenta a la següent cançó, no té res a veure, és, no sé, la nit i el dia, el sol i la lluna,
El Yin i el Yang.
Yin i el Yang, no té res a veure al nou single de... És que no em sap greu fins i tot dir-ho. De Letizia Sabater. L'has escoltat?
No.
Doncs mi vida és mia i així fa la tornada.
Porta, no m'interessa que digan que yo estoy mal de la cabeza.
No me importa, no me interesa que estoy mal de la cabeza.
La Mari con cerveza, ¿eh?
Pero...
¿Qué es la Mari?
Yo supongo que es la marihuana.
Ah, claro.
Pero, el videoclip es... què és això?
És molt potent. Això és la Letizia Sabater, que està...
S'ha tornat loca, definitivament.
Lo, 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 lo.
Julià està abaixant la ràdio.
Ara baixi, Julià, perquè ve el millor moment. A la Letizia Sabater, Mi vida és mia, el videoclip la podeu veure, doncs...
Però és horrible, el videoclip.
Allò, com està? Body painting,
sí,
no?
Body painting.
Ella està nua, despullada, però està pintada, i llavors sembla que sigui un... què diria?
I aquesta gent un... és de la del calamar, no?
Sí, van vestits amb la... Ah, sí, és veritat, amb la màscara del calamar.
Mi boca mía, mi boca mía. No te interesa si yo en mi casa pongo una vía.
No, no m'interessa.
Aquí hay que verme porque en mi cuarto hay algarabía. Y que me des bastante, y yo guarda bastante.
Bueno, que su vida es suya y que fa el que vol. Y si la seva habitació fa una orgia, pues...
Una algarabía.
Una algarabía, pues...
Que nadie moleste.
Pues que nadie moleste. Venga,
no me importa, no me interesa que digan que yo estoy mal de la cabeza.
Acabem cantant Letizia Sabater.
Té coreografia i tot, eh? Sí, que està fent aquí coreografia a TikTok.
Però la Mari... Però és de molt... No, no. Però com trobes aquestes coses? O sigui, com sabies que aquesta
doncs
dona...
Doncs mira, això m'ho va passar algú de la redacció. Els diu el pecat, però no el pecador, així que no...
Colocao.
A nivell musical,
quants visionats tenim, ja, d'aquest videoclip?
Ara poques, perquè fa poc que ha sortit. 153.000. Bueno, 220.
Si hay que beber, se va a beber. Si hay que fumar, se va a fumar. O sigui, està fent una apologia. Si hay que... escolta'm, posem una mica de seny, sisplau.
Por favor.
I anem a escoltar el nostre avi.
Després d'això sí que necessitem respirar bé, no?
Som-hi.
Mengem massa. Potser sí que mengem massa. Bé, això ja ho deia en Capri en un dels seus monòlegs. El cert és que gairebé tot ho celebrem menjant. I ara que s'acosten les festes de Nadal, clar, qui no menja més del compte, veritat? Llavors parlem d'allò dels quilos. I quan s'acosta la primavera, volem aprimar-nos. I sense oblidar-nos del colesterol, la pressió arterial, l'àcid úric... Bé, no és que us vulgui amargar les festes, però... Oi que mengem massa? Potser el que ara tot s'hagi apujat col·laborarà amb una bona dieta. Bé, és allò que diuen que de la necessitat en fem virtut. Però bé, no hay mal que por bien no venga, que diuen en castellà. O sigui, que hem de menjar una miqueta menys. Un altre dia parlarem del beure. Bé, això serà un altre capítol. Deixem-ho córrer per avui.
Ara sí, Carlos,
ara
doncs
sí.
Comencem. Avui, fa dos mesos, justament avui, el 29 de setembre, es van celebrar els Premis de Comunicació Local 2021. Uns guardons organitzats per la XAL, la Xarxa Audiovisual Local, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers. Aquests premis reconeixen la tasca que fan els mitjans de comunicació de proximitat del nostre país. Cugat Mèdia va ser el mitjà guardonat en la categoria de millor contingut multimèdia per l'esforç exemplar de digitalització en el conjunt de les seves plataformes, àudio, vídeo, podcast, documentació i debat. D'aquesta manera recollia el guardó Mònica Lablanca, directora del mitjà.
Hola.
Sí, Teníem... Mònica, teníem un petit tall que no ha sonat. És el directe, un me la fa, l'altre me la torna... No el tenim?
No el tenim ara mateix, el tindrem.
Doncs, com que una cosa és un tall, l'altra és el directe, millor el directe a aquesta hora, 2:15 i 2 minuts, saludem la Blanca de forma digital per parlar del premi dels mitjans locals. Benvinguda al magazín La Redacció, ara sí, Mònica, molt bona tarda.
Hola, bon dia, Laura, què tal? Bon dia a tothom.
Ens saludes des del teu despatx a Sant Cugat.
Sí, em sap greu, perquè la previsió era poder anar-hi, però no ha estat possible. M'hagués encantat estar allà, però bueno, ara avui en dia, amb tot el tema digital, us veig fantàsticament bé, o sigui que...
Algun dia ens saludem. Lo bonic sempre exacte és tenir la persona a l'estudi, però exacte, digitalment ens podem veure. Primer, felicitats pel reconeixement, i després em pregunta, clar, quantes persones hi ha implicades, perquè deveu ser molta colla a Cugat Media, no, Mònica?
Sí,
aquest equip.
Sí, nosaltres tenim, són un equip de treballadors i treballadores de 22, 23 persones, però el que passa és que bueno, la família de Cugat Media que dona vida a tota la multitud de mitjans que tenim són més de 100 i pico persones, persones des d'entitats, col·laboradors, persones de les escoles, de periodistes, en fi, moltíssimes persones, no? que cada dia doncs, aporten el seu granet de sorra per aportar tota la informació i per explicar tot el que passa a la ciutat de Sant Cugat, no?
És a dir, que teniu a l'equip, diguéssim, unes 23 persones en dius i després estàs incloent quasi bé tota la ciutat, no? De moltes entitats que us ajuden.
Sí, perquè saps què passa, Laura? Que jo sempre dic que al final això és casa de tothom, no? De tots els ciutadans i ciutadanes, no? De tots els sancugatens i sancugatenques. Això, primer, per mi això és molt important, les portes obertes absolutament a tothom, no? I després, al final, la ràdio, el podcast, tot el digital, la televisió digital, doncs al final es fa fruit gràcies a moltíssimes persones que s'estimen el mitjà i que s'estimen la ciutat, no? I, òbviament, la base, la part més professional, la porta en aquest equip de 23 persones, 23, 24, 22, no? Però que són uns magnífics professionals, no? Això ho he de dir, perquè al final són els que tiren sempre, no? Cada dia del carro i són els que fan que els projectes cobrin vida, no? Però, òbviament, després hi ha tot el voltant de col·laboradors i de persones, doncs això, no? Que també posen el seu granet de sorra i és important també destacar-ho.
Fent una ullada ràpida al portal cugat.cat, trobem continguts transmèdia per tots els gustos i l'esforç per mantenir actualitzada, funcional aquesta pàgina també deu ser important, és realment molt, 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 molt interessant. Hi ha una gent especialitzada en el tema tecnològic, suposo, no? Perquè tot això també... És a dir, una part de l'equip està especialitzada en tenir-ho tot a... La modernització, no? La modernització com... perquè tot funcioni.
T'entenc perfectament la pregunta i et diria que no et pensis que no tenim tantíssimes persones, perquè de fet nosaltres la plantilla de la gent que feia Ràdio Sant Cugat és la plantilla que després, quan hem evolucionat en canals, s'ha mantingut i potser ha crescut amb 2 persones. Així. Llavors, òbviament sí que hi ha algunes persones amb un perfil més tecnològic, però la realitat és que nosaltres anteposem per sobre de tot les idees. I les idees estan... I després, a partir d'aquí, doncs, per fer i tirar endavant les idees, necessitem una part tecnològica. I si cal, la busquem fora. Però aquí dins el que intentem és tenir aquestes idees que ens permeti evolucionar, créixer i, sobretot, adaptar-nos molt als usos actuals de la ciutadania. El que volem és saber per on s'informa la ciutadania. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres volem ser-hi presents. Volem portar tot el que passa a la ciutat de Sant Cugat per qualsevol canal en el que les persones doncs, es puguin informar, no? I, per tant, no tenim tants perfils tecnològics. Sí que tenim una persona, el Juanmi, que és com el que és autodidacta, per tant, és igual qualsevol cosa que li diguis, perquè ell ho troba i ho tira endavant, però al final el que volem és això, no? És saber cap a on va el sector de la comunicació pública, la comunicació local, de proximitat, i a partir d'aquí doncs, nosaltres doncs, fer aquest projecte i posar-ho a l'abast de la ciutadania. No?
En Juanmi, i vas recollir el premi amb una altra persona de l'equip, també.
Sí, mira, bueno, és que estem parlant de dos premis. El que tu has presentat és el que nosaltres vam guanyar el Premi de Comunicació Local.
Exacte.
Que aquest es va anar amb el Juanmi, exacte, vam anar amb el Juanmi. I després, ara l'últim, el que vam tenir el dimarts passat, que va ser el Premi Nacional de Comunicació, que aquest és el de la Generalitat, i vaig anar a recollir-ho, podíem com a màxim en dues persones, i jo tenia molt clar, una, que havien de ser dues persones de l'equip de Cugat Mèdia, una, doncs, el Juanmi, que és aquesta persona potser amb aquest paper més tecnològic, no?, i que al final fa realitat tot allò que li demanem a vegades de manera, no?, una mica... que rebufa el Juanmi, no? Quan li diem, per què no fem?
Home,
no?
Normal.
El Juanmi rebufa. Jo quan rebufa, jo ja estic tranquil·la perquè dic, bueno, sé que ho trobaràs.
Molt bé.
Però també ens va acompanyar el Màrius. El Màrius Canal, que ha estat una persona vinculada a la ràdio, de fet va ser un dels fundadors, el Màrius, fundadors de ràdio ara fa 40 anys, i ha estat lligat a nosaltres de moltes maneres, ara doncs amb tema de manteniment, i ell jo crec que respon a l'esperit de Cugat Mèdia, no? Una persona que s'estima el mitjà, que s'estima la ràdio, que s'estima el Cugat Mèdia, que ve a treballar qualsevol hora, en qualsevol moment, a tot li posa il·lusió, ganes, bueno, és aquesta il·lusió i aquest compromís i aquesta il·lusió, que sense aquestes dues coses doncs és difícil que un projecte pugui perdurar, no?, durant 40 anys.
I en la vostra plataforma també destaquen els espais especials, que hi ha famílies i escola, comerç de casa, alfabetització mediàtica, ull crític, que ara ens comentaràs què és, medi ambient i ocupació. Aquestes categories les heu triat basant-vos en les necessitats dels santcugatencs?
Exacte.
Ha sigut així.
Sí, perfecte, Laura. Justament és això. Al final el que volíem és fer informació i aportar informació a la ciutadania, però des de Cugat Mèdia tenim clar un objectiu, que és com a mitjà públic hem de portar valor i hem de ser útils a la ciutadania. Si no aportem valor i no som útils, no tenim audiència. I nosaltres som un servei públic i jo sempre dic que al final un servei públic sense públic no és un servei. Per tant, els diners són diners dels santcugatencs i santcugatenques que han de sentir-se seu al mitjà, han de trobar les seves complicitats i els hem de, al final, oferir una informació que per ells sigui interessant i que sigui útil. I en aquest sentit, veient els usos i costums i sobretot l'interès, no?, de la ciutadania santcugatenca, sobretot analitzant, no?, la segmentació, no?, fent comunitats, no?, doncs tenim molt clar que tot el tema de nens, Sant Cugat és una ciutat amb moltíssims nens, no?, famílies, el tema de comerciants, no?, sobretot amb el tema de la pandèmia, importantíssim, els comerciants que han intentat reinventar-se, començar a vendre online sense, o portar-ho a casa, no?, servei a domicili sense ells tenir aquesta, doncs, aquesta facilitat, no?, o sense donar aquest servei a priori. És a dir, al final la nostra segmentació es deu sobretot a aquestes comunitats i grups d'interès que hem detectat i que al final fem aquestes comunitats, no?, que engloben la ciutat de Sant Cugat.
Parles, Mònica, de crear comunitats, que de fet és el que em van explicar al màster de periodisme. És el gran repte i el futur de la nostra professió, però també és complicat com ho feu, específicament com escolteu i ateneu les necessitats dels ciutadans. O sigui, com teniu... Me'n recordo que hi havia una cosa ben prosaica, tenir uns listening posts, o sigui, posar un lloc on la gent pugui anar a posar, a explicar les seves necessitats o què volen. Això es feia en un poble perdut pels Estats Units. Com ho feu vosaltres? Com els escolteu, els santcugatencs?
Mira, nosaltres, Laura, de moltíssimes maneres, el que tenim clar és que aquest és un mitjà per la ciutat i a partir d'aquí doncs, ells han de tenir protagonisme. Per començar, diria, de manera més oficial, no més formal, nosaltres tenim un consell consultiu i assessor format per diferents representants d'entitats de la ciutat i diferents representants d'altres consells. Per exemple, està la presidenta del Consell d'Esports, està el president del Consell Social, bueno, està format per unes 15 persones i a partir d'aquí doncs amb ells parlem, reflexionem, també està doncs el president, diria, de Sant Cugat Empresarial, el de Sant Cugat Comerç, és a dir, diferents persones vinculades moltíssim a la ciutat, representants de diferents sectors que ells ens expliquen doncs la seva visió, com ho veuen, si creuen que potser doncs a nivell d'esports ens falta més dedicar-nos més a la handball i potser hi ha massa bàsquet, no? Aquí tenim una primera informació i una primera contacte amb els representants de la ciutadania. Després també hi ha un altre tema que és importantíssim, que és una de les coses que nosaltres hem fet, que ha sigut aliar-nos amb les noves tecnologies, amb la innovació, que ens permet avui en dia moltíssima informació. Nosaltres cada setmana analitzem les diferents notícies, quines són les més consultades, quines són les que la gent més s'ha llegit, què és el que més li ha interessat, i és molt interessant, no? Perquè veus quin és al final el recorregut que fa els usuaris de la teva web, de les xarxes, no? Què consulta, què mira, què no mira, què es deté, què no. Per exemple, nosaltres no ens ho havíem plantejat, però el tema d'animals és un tema que interessa moltíssim a Sant Cugat, moltíssim. És una de les notícies, cada vegada que diem alguna informació sobre el tema d'animals, és una de les notícies que més recorregut tenen i que més es consulten. Doncs aquí tenim una altra comunitat d'animals, no?, que hem anat creant precisament per l'interès, no? Després també fem focus groups, ens unim amb diferents persones de la ciutat, no?, que escollim doncs, una mica de manera més aleatòriament, i a partir d'aquí doncs, els hi preguntem què esperen del seu mitjà de comunicació, no?, importantíssim, perquè això és essencial. Estem en un lloc cèntric, per tant la gent entra i surt, venen, ens pregunten, ens diuen, i nosaltres sempre aprofitem el contacte amb les persones, no? I això també és una altra presa de contacte, no?, amb els interessos de les persones. I per últim, sí que en aquest cas una web, que ara l'estem justament canviant algunes petites coses, però és una línia directa amb la directora per poder preguntar qualsevol dubte que tinguin, per poder traslladar-nos qualsevol comentari, crítica, suggeriment. Doncs a partir d'aquí és una línia directa amb mi per poder tenir aquest contacte i per poder parlar i per poder saber i ser coneixedor de lo que li preocupa a la ciutat de Sant Cugat.
Mònica La Blanca, com et dius de segon cognom?
García.
Mònica La Blanca García fent-nos una lliçó de periodisme social. Carlos,
jo volia comentar també que al final també l'èxit, Mònica, no sé si... Bueno, s'entén que sí que estàs d'acord, és que al final el ciutadà, quan tingui algun dubte, alguna consulta o alguna queixa de la ciutat, també té com a referència, no?, en aquest cas a Cugat Mèdia, com per ja la Mònica, com per poder resoldre aquest dubte o per portar aquesta queixa d'alguna manera o un projecte que tingui en mà i que pensi en Cugat Mèdia és l'èxit al final.
Per nosaltres, al final, exacte, Carlos, és posicionar-nos, no?, amb la ment dels ciutadans. Un dels objectius que volíem era que ens tinguessin com un mitjà de qualitat informativa, de rigor ètic, molt honest. I, de fet, això a vegades ens ha passat que, per exemple, en temes de les notícies, de la informació, nosaltres a vegades no hem sigut els primers a publicar alguna informació. I això ha fet mal, jo ho sé, a l'equip de redacció, perquè els periodistes el que volem és ser els primers, no?, ser veraços i fer-ho bé. Però hem sacrificat la immediatesa per la veracitat, perquè el que volem és que potser Cugat Mèdia ho ha publicat 5 minuts més tard, però el que ha publicat Cugat Mèdia és exactament així. I hem hagut de sacrificar, i això ens costa molt, i jo sé que a tots els periodistes no ens costa molt, no, això de... però hem de fer aquest esforç, perquè al final espero, jo desitjo que el ciutadà digui espero 5 minuts, espero 10, espero 30 minuts, però si ha sortit així publicat és així. I això és algo que per nosaltres és molt important. I jo crec que la gent això ho reconeix, ho valora, i per tant és quan s'ho fa seu al mitjà.
La confiança amb els mitjans és el més important, és això que estàs dient.
És essencial, sí. I més ara en un món on, no, tan globalitzat, amb tant soroll informatiu, necessitem referents, no, referents que siguin ètics i que ens donin aquesta confiança, no? Llavors jo crec que això també fa que després el que tu deies, Carlos, no, doncs que cada vegada algú que vulgui fer, doncs, vulgui saber alguna cosa de Cugat Mèdia, vulgui informar-se, vulgui resoldre algun dubte, doncs que vingui a nosaltres perquè sap d'aquesta veracitat i d'aquesta manera també honesta, no, de donar la informació.
Quins altres exemples de mitjans locals estan fent les coses ben fetes, Mònica, en el teu parer?
Home, jo crec que moltíssims, no? Jo crec que aquí estem treballant molt colze a colze, tots en general, tots els mitjans de comunicació, que hem de tenir molt clar que, doncs, que ara és un moment clau per nosaltres, no?
Sí, però en general, però anant a específics, algun exemple, perquè hi ha alguns altres... És un tema molt important, el tema de la premsa local, i tu ho saps, dels mitjans locals.
Correcte.
Jo estic molt agraïda d'estar treballant en un mitjà local, però hi ha... el tema de l'accountability, de la... Com es diu en català, sisplau, ajudeu-me. accountability, de passar donar comptes, rendir comptes. Això sí. Que estem fent, per què ho estem fent? I per això et preguntava altres exemples que diguin, mira, aquesta gent ho està fent molt bé, per això i per allò.
Clar, jo en general, tinc una molt bona percepció en general dels mitjans. Jo podria dir, en aquest cas, en el nostre terreny, que és el terreny de la comunicació de proximitat, clar, qui amb això és un exemple a seguir, jo us diria, per exemple, BTV, però clar, és que BTV dels mitjans de proximitat és el mitjà, no, que es dispara més i que en aquest sentit doncs, té una capacitat de poder reaccionar i poder fer les coses doncs, bueno, que és un model a seguir que nosaltres, en aquest sentit, doncs hem d'anar cap allà, no? I després jo crec que al final tots els mitjans estem fent un esforç per adaptar-nos i per avançar. És a dir, jo noto una mica això, no?, en el meu entorn, amb els companys. No es podria dir un en concret perquè ja us dic, cadascú a la seva manera, però jo crec que tots estem fent un esforç per dir que estem aquí, per fer-nos valer també, per demostrar que... Bueno, que els mitjans de comunicació de proximitat tenim una veu, que ha de ser una veu escoltada, que és una veu professional també, perquè no, tradicionalment sempre s'ha considerat els mitjans locals, els mitjans de proximitat, doncs com aquell mitjà que vens, que aprens, no, que fa de mestratge i després te'n vas a un mitjà de veritat. Això tradicionalment ha sigut així. Jo combato molt aquesta idea, perquè dic, potser si té una part de mestratge, és evident, no, i de formació, però necessitem bons professionals, necessitem que les administracions públiques apostin pels mitjans locals, sobretot perquè nosaltres tenim una manera d'oferir la informació, no només al local, del que passa a l'esdeveniment més proper nostre, sinó també per explicar amb la nostra mirada, amb la nostra mirada de proximitat, tots els esdeveniments nacionals i internacionals. Això és potentíssim. I aquesta mirada és complementària a les altres visions d'altres mitjans nacionals, no? I en aquest sentit jo crec que ens hem d'enfortir, ens hem d'ajudar, hem de col·laborar. Jo crec que aquesta xarxa, juntament amb la xarxa, no?, la Diputació de Barcelona ens està ajudant molt també, no?, a enfortir, no?, enfortir-nos entre tots i compartir aquesta estratègia, no?, per avançar i per fer-nos forts, per consolidar-nos, perquè al final tenir uns mitjans forts a les nostres ciutats són importants, per també tenir unes administracions, unes institucions fortes, no? I sobretot perquè la nostra ciutadania estigui molt més informada, tingui més referents, com deia, dels esdeveniments, no només, bueno, doncs no només d'això, del que passa al nostre entorn local, sinó per interpretar tot el que passa a nivell nacional, des de la nostra mirada. I en aquest sentit jo crec que tots els mitjans estan esforçant-se moltíssim i crec que cada vegada prenem tots més consciència, no?, que ho hem de fer nosaltres mateixos, els propis professionals de la comunicació local, no?, que a vegades no som nosaltres els que no ens ho creiem. Òbviament les nostres administracions que han d'apostar per nosaltres i la ciutadania, no?, també ha de voler tenir aquell interès, no?, per saber què passa en el seu entorn més immediat, no?
Aquest és un punt interessant, que al final no deixa de ser, sí, la ciutadania. El director de mitjans de comunicació d'aquí de Castellà, en Julià Guerrero, et vol saludar. Connectem un moment amb en Julià.
Des de la redacció, què tal? Bon dia.
Bon dia, Julià, com estàs? Quina alegria sentir-te.
Sí, sí, igualment, perquè veure'ns ens veiem poc, ella.
I tant que sí, això ho hem d'arreglar per això, Julià?
Sí, 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 aquelles excuses per anar a dinar,
És veritat, les hem de reprendre, jo crec.
S'ha d'intentar reprendre.
I a més tenim moltes coses a parlar, perquè a més compartim, no?, el Connectats, el magazín de tarda, un magnífic programa, no?
Sí, que... estem en diguem-ne, multiplataforma, també, la relació de Ràdio Castellà amb Cugat Mèdia. No, però jo et volia fer un petit parany, bueno, només és un parany innocent, Tu recordes on estaves el 2006? Què estaves fent, Mònica? 2006, 2007?
No. 2006, 2007? Ostres, jo estava ja a la ràdio aquí. Estava aquí al Cugat Mèdia, no?
Sí, t'ho dic perquè ara quan estaves una mica explicant, desplegant una miqueta el funcionament de Cugat amb el company, amb el redactor en cap, amb en Jordi Rius, jo li estava recordant. M'agrada molt, aquí sempre em posa anècdota, no? M'agrada molt.
L'anècdota d'avui del
justament, que aquí a Castellà, l'Eduard García, que aleshores era el director de Ràdio Castellà, va convidar la gent de Cugat Mèdia a fer una xerrada a altres gens d'altres mitjans locals, perquè era justament el moment aquell de transició de Ràdio Sant Cugat cap a Cugat Mèdia, i que, bueno, en aquest cas el premi que us, o el reconeixement que us estan fent, en part jo crec que, diguem-ne, heu fet escola d'aquesta línia, que en el seu moment, jo almenys quan vaig venir a aquella xerrada, jo no sé si eres tu aquell dia aquí a Castellà, vaig pensar, hòstia, se'm va com una mica que diuen, no?, que em va explotar el cap, no?, de dir, ja no fem ràdio, ho sento, no fem només ràdio, nois, us heu de començar a moure per les xarxes, no?, i realment... bé, era, és que era l'any 2005-2006 i l'aposta vostra al final és guanyadora. Només cal veure, doncs, què ha passat després, per exemple, amb la xarxa i com estem funcionant ara els mitjans aquí mateix a Castellà, no?, on està tot incardinat.
Sí, sí, clar, és que, a més, aquest premi que ens han donat, el Premi Nacional, és un premi també, doncs, com tu recordes, Julià, o sigui, és d'una trajectòria, d'un canvi de mentalitat que va començar fa molts anys i fruit també de moltíssimes persones, no?, que van participar i que van pensar-hi, no?, en aquest sentit. Però sí, sí que és veritat, sí que és veritat. Ara sí que me'n recordo, això que em dius. Ui, però és que passa tan ràpid el temps.
Sí, no, però són, vas amb moltes vegades a jornades, a xerrades, però és que aquell dia realment és que jo vaig dir, hem d'anar cap aquí, és a dir, el que estem fent ja no té futur.
I és ja... veritat, és que se'ns presenta el futur, és apassionant, hem de fer una transformació encara nosaltres, jo crec que nosaltres podem fer-la. Bueno, vosaltres, Julià, també sou un exemple d'aquesta transició i d'aquest canvi que esteu fent, també, no?, i aquesta mentalitat molt oberta de multicanal, no?, que,
sí, sí,
que oferiu. I al final, el nostre objectiu com a mitjà públic, jo sempre ho dic, és que és oferir a la ciutadania el màxim accés a la informació, perquè quan més accés tinguin ells a canals i més accés a la informació, serà una ciutadania, doncs, més informada, més lliure, més plural, no?, i al final d'una societat més democràtica, no?, que al final és el que treballem tots, no?
Sí, sí, i una mica el que comentaves abans, per exemple, de BTV, no?, doncs que és veritat que hi ha, ara mateix, més que mitjans, també hi ha molts canals, i sobretot hi ha canals, doncs, d'entitats o de col·lectius que poden tenir el seu legítim interès, però com a mitjà de comunicació o a mitjà local, la prova del cotó moltes vegades de la qualitat democràtica d'un municipi o d'una societat passa per aquests mitjans públics.
Exacte, és que això és essencial i jo crec que és algo que ens hem de poder defensar nosaltres i posar-ho en valor, no? Perquè a vegades és molt fàcil oblidar-ho i penso que nosaltres tenim un valor importantíssim i hem de fer aquesta feina de dir-ho, no?, i de verbalitzar-ho.
Doncs moltes gràcies, Julià, estat de la redacció a la redacció.
Una abraçada, Mònica, ens veiem.
Igualment, Julià, una abraçada.
Vinga,
molt forta.
Ciao.
Mònica, en 40 anys d'història, 17 guardons, amb aquest últim, el premi, bueno, el premi Nacional. Ja, que ja no podem aspirar a res. Bueno, no sé què podem aspirar. Però és una passada, la veritat és que sí, sobre exemple. I la teva trajectòria professional, es vas començar a Cugat o vas començar en un altre...
No, mira, jo vaig començar en els mitjans locals, quan vaig començar a fer pràctiques a la televisió local de Sant Cugat, però que era privada, i després a partir d'aquí me'n vaig anar més al sector de la comunicació, amb una empresa multinacional, a fer de directora de comunicació, que m'agradava molt també, però després des de Sant Cugat em van cridar per posar en marxa precisament la TDT, la TDT del Vallès Sud. Llavors va ser quan vaig tornar aquí al món local i vam dir, mira, la TDT no, perquè no ens posaven d'acord políticament, era un lío, costava molts diners, i aquí va ser quan estàvem fent aquesta transformació, no?, d'una ràdio amb un mitjà multimèdia, i llavors vaig dir, escolta, m'ha de ser una televisió online, digital. I clar, això va ser una revolució, no? Jo recordo que ara el vicepresident Jordi Puigneró, doncs, està de vicepresident, però
exacte,
en aquell moment era regidor de comunicació. Sí. No recordo que estava dinant en un restaurant i vaig arribar i li vaig dir, escolta'm, farem una televisió digital, no farem la TDT, no? I em va dir, doncs, vale. I a partir d'aquí vam entendre que nosaltres, com a mitjans locals, hem de ser eficients, això és molt important, hem de ser sostenibles, que també és vital per nosaltres, i sobretot hem de buscar les maneres, doncs, de... Pues això, no?, de fer arribar la informació.
De veure com podem atendre la ciutadania. Eficients, sí, i sostenibles, m'ha agradat. Mònica, ha estat un plaer escoltar-te i bueno, aquí ens seguim escoltant. Carlos, vols comentar alguna coseta més?
No, un plaer. Potser podríem fer aquí un cruce de caminos i passar-nos un dia per Cugat Media.
Un dia, exacte.
Seria magnífic. I, Carlos, ara esteu superconvidats. Això jo us deia, és la Casa de la Ciutadania, és casa vostra també, companys periodistes. Tenim moltes coses en comú, sobretot això deia, aquest connectats per la... Sí. No, que fem aquest magazín fantàstic, que fem amb vosaltres també i amb altres emissores i en fi, que els mitjans al final hem de tenir aquesta, no?, aquesta col·laboració entre nosaltres per ajudar-nos i sobretot perquè som vitals, no?, i ens hem de creure.
És un gust escoltar això, una persona apassionada per al periodisme i la comunicació. Això sí que és molt xulo. Doncs fins aviat, Mònica.
Gràcies, Laura. Gràcies, Carlos. Un bacó molt fort i us espero aquí, eh? Ara es prenc nota, us espero aquí.
Us venim a visitar un dia, i tant.
Molt bé.
Fins aviat. Gràcies.
Ràdio Castellà, 91.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
I ara, aquesta hora, a la 1:01, saludem la nostra companya Marina Antúnez, que avui dilluns estem fent una mica de repàs de que com ha anat el cap de setmana... I ara seguirem fent això amb tu.
Molt bé.
Et sembla?
Bon dia.
Molt bon dia. Per exemple, ara m'estaves dient que ahir vas veure una pel·lícula que es diu Pan de limón con semillas de amapola.
Benito Zambrano.
Que va explorar molt, però que no et va agradar. Mm. I això m'ha... Sí.
Però clar, jo, això és una opinió personal.
Normalment, quan ploro molt, ja m'agrada molt la pel·lícula.
Clar.
No?
Acostuma a ser així.
Normalment, sí.
Però mira, aquest cop no. Però clar, això és una opinió personal, perquè ara hi haurà gent que ens estarà escoltant que l'haurà vist i li haurà agradat molt i ara aquí despotricaré.
No et va agradar, sense fer una...
No em va agradar. Com a pel·lícula, no em va agradar.
I per què?
La trobo molt fluixa. Perquè no és creïble, és molt... Bueno, i vaig plorar molt perquè és que tota l'estona et va com... posant com...
Et toca la...
Ensucrant, no sé com dir-t'ho. Ensucrant, però en el sentit de la tristesa, no? Sí. Et va com preparant, no? Per les escenes tot és molt previsible, no hi ha un text molt profund, és tot com molt...
Quin és la història de Pan de limón con semillas de amapola?
A grans trets és el retrobament de dues germanes després de 14 anys de no veure's. Clar, surten escenes de Mallorca... Jo tinc família a Mallorca i he anat molts cops i surt una cala que la fan aparèixer com diverses vegades buida de gent i això no és creïble perquè aquella cala està sempre petar, saps? I clar, tria molt les llums del capvespre, tot molt impostat,
molt pensat i molt artificial, potser.
Sí.
Però et va fer plorar. Potser va ser veure la cala.
Una de les germanes és cooperant a l'Àfrica, allò, super, clar, molt cooperant, solidària, tal... No sé.
I l'altra què fa?
No explicaré gaire argument.
Però què fa l'altra germana?
L'altra germana està casada amb el Pere Arquillué, per cert, l'actor que surt.
Adoro.
Sí, o sigui, una família benestant, menotípic, nuevos ricos, arruïnats, no?
I però està casada
dona
a la vida
no
real.
A la vida.
A la vida real està casada.
No.
A la pel·lícula.
A la pel·lícula és la dona, també. O sigui, la germana és alhora la dona.
Vale, no ha fet res, típica benestant, i l'altra és la cooperant. Sí. Bueno, ja ho veurem. Avui no, però no veníem a parlar d'això.
Una filla antisistema, bueno, antisistema.
Ja,
una filla que està agobiada perquè té uns pares que no s'estimen, bueno, tots els clixés, tots els temes...
I avui començàvem la setmana així una mica a ralentir i tal, i em feia molta il·lusió... Bueno, hem tingut una entrevista fantàstica amb la Mònica de Cugat Media, però ara dic, hòstia, ara vindrà l'Arlet, que bé, i la tenim allà. Arlet, no vindràs, no? No ens deu estar ni escoltant.
No ens deu estar escoltant.
La filla de la Marina, perquè veu anar mare i filla juntes a veure la motxilla de l'Ada, de la companyia Teatre al Detall.
Exacte.
I m'has dit que sembla que l'hem d'anar a veure sí o sí.
Sí, aquesta sí. Independentment que siguem nens o no, jo crec que és una obra de teatre tan ben feta, tan ben pensada i tan ben desenvolupada, que és que acaba sent gairebé necessària, diria. Tracta un tema com és el tema de la identitat de gènere i ho fa des de la mirada d'un infant, és a dir, una nena o... Sí, una nena que neix nen, una nena que neix com a Adam, que té uns pares que l'estimen moltíssim i en un món hostil per a persones doncs, que no segueixin, com dèiem ara amb la pel·lícula, clixés, no? I que no siguin com es creu que s'ha de ser, no? I bueno, i amb una motxilla que se'ns va carregant, no? Se'ns va fent cada vegada més feixuga, des del néixer ja, o des de l'abans de néixer. Abans de néixer, quan els pares i mares els diu serà nen o serà nena, ja comença a haver-hi aquesta motxilla que es comença a carregar com de coses que se pressuposen, no? Que sí, el típic color blau, color rosa, futbol,
camions,
ballet, camions, tot això, ja quan naixem, ja pam, ja hi és allà, no? I que va creixent, clar, va creixent, cada cop va pesant més, i quan aquesta persona que ha nascut tria el que, diguéssim, la societat no té com a cliché, és com, no pot ser, no? No pot ser, t'has de reencaminar, no? I clar, en un nen es fa difícil. Aquesta motxilla de l'Ada...
Perquè l'Ada m'entenc que és l'Ada.
Exacte, l'Ada és l'Ada. Acaba podent ser l'Ada, tot i que sempre ha sigut l'Ada. Però clar, primer què ha de fer? Doncs que els seus pares ho respectin, això, ho acceptin. Els seus pares, ja et dic, com que l'estimen molt, doncs, bueno, van veient que hi ha quelcom que no s'ajusta al que és normativament acceptat a la societat, no?
Com ho veuen?
I ells ho van rebent bé. L'únic que no es plantegen que això significa acceptar-la com a persona que és...
Transgènere.
Sí, fins que ella mateixa diu, ara sóc aquesta persona, no? Van tenint pistes. Llavors, l'obra es desenvolupa, de fet, a través d'aquestes pistes. L'Ada no surt. No surt a l'obra.
No, ah, no surt?
No surt. No surt d'una forma present, saps?
Ni
en forma de titella, surten els pares. Els pares representa, comencen l'obra, que van a fer una conferència per explicar doncs, què els ha passat, no? Què els ha passat com a família, què li ha passat a la seva filla. I van explicant coses que s'han anat trobant durant tots els anys des que va néixer, val? I diuen, ella ens donava pistes. Ella ens donava pistes, no? I expliquen, per exemple, quan anàvem a no sé què, i expliquen, doncs, fèiem això i reprodueixen una miqueta què va passar en aquell moment. Doncs, jo què sé, era carnaval, anaven a buscar una disfressa i resulta que la Dam, d'aleshores, va triar la disfressa de l'Elsa, de Frozen. Mm. I deien, no, i la botiguera li deia, però si això és de nena. I ell deia, i què? A mi m'agrada, no? Què passa? A mi m'agrada, no? O quan anaven a comprar roba, doncs igual, no? Hi havia els mitjons de nena i els mitjons de nen, els blaus, els roses, no?
Sí.
I situacions així, o els regals d'aniversari, o un moment de les colònies, o mil coses, no? A la classe, per exemple. Com hi havia un nen que li feia la punyeta tota l'hora perquè no era com els altres, no? Els altres nens. Tot això ho van explicant d'una manera supersensible, sense fer pedagogia fàcil, sense ser alliçonadors.
Potser tenim... No sé si es podria veure, Carles, però potser pots trobar...
Sí, jo tenia... Podem sí, trobar alguna perquè... alguna cosa. Sí. Jo el que tenia un dubte és... Això està, és una obra que està adreçada... És una obra infantil.
És el públic familiar.
Públic familiar.
Diu, perquè és tant per adults com per infants, també perquè ve un grup que es diu La Tresca i la Verdesca, que els acompanyen, que en aquest cas, en aquest muntatge, es diuen Les Tietes, que toquen en directe a dalt de l'escenari. Okay. I són tres paios fets i refets. Vull dir, no està infantilitzada l'obra, en absolut.
Clar, vull dir que és un missatge, és una explicació que, en realitat, és perquè ho entenguin tant pares i mares, tutors, com fills i filles, nens petits. I ja ho acaben d'entendre, llavors? Perquè és un tema com bastant delicat i complicat, potser, per alguns? O és més complicat pels pares que per...
Crec que el gran encert és que ho entén tothom. Sí, sí, sí. Els nens, a partir de 5 anys, recomanen aquesta obra perquè hi ha text, no? Clar, els protagonistes parlen bastant, però és que és tan fàcil d'entendre que jo crec que tant els nens, que segurament ho han normalitzat molt més que nosaltres, perquè potser alguns d'ells ja ho han viscut a les seves aules.
De fet, bueno, a les aules, cada cop a les escoles hi ha un nen transsexual.
Sí,
clar, jo en tinc 33, tu també. No passava això a les nostres classes.
No passava, però segurament passava.
Clar,
és a dir,
clar,
no hi havia, però potser sí, o sigui, no era públic, però potser sí que passava.
Clar, exacte, com quan es deia, no, abans no hi havia tants gais, no, és que no sortien de...
Clar, ara es pot dir, no, ets gay, ets lesbiana, no passa res, i a més se'n pot parlar. Sí. Justament quan es va acabar aquesta funció, la Txell Botey i el Xavi Idáñez, que són els que protagonitzen, fan el paper de pare, van dirigir-se al públic i van dir, i ara estarem aquí al vestíbul, i si hi ha algun nen que estigui passant aquest trànsit, saps? Vull dir que entre el públic ja consideraven, i segur que els ha passat més d'una vegada, que n'hi havia, doncs que vingui a veure'ns, no? Perquè...
Un cop més teatre social.
Totalment.
No? És una funció de d'ajuda. Sí.
El que passa, dubte, un altre dubte que tinc sí, jo amb aquesta obra de teatre, l'hauré d'anar a veure, perquè ara, clar, sí, en relacionen...
Vés-hi perquè disfrutaràs, i a tu que t'agrada també la música i tal en el teatre...
Directe, també, està molt bé. El fet de que relacionin el fet de la disfressa amb aquest cas, no?, de transsexualitat o transgènere, no sé com s'ha de dir ara exactament.
Clar, potser seria transgènere més aviat,
transgènere,
no?
Transgènere, vull dir, ho donen com una pista que sempre ha de ser així, o és una de les pistes que poden donar en aquests casos? Vull dir, no sentencien que cada vegada que un nen vulgui una disfressa de princesa sigui per això.
Clar, no, entenc, evidentment, pot ser per molts motius. També hi ha un moment en què ell decideix pintar-se les ungles, i diu, no, ungles... I està amb una amiga de la classe, representa, i diu, ai, em vull pintar les ungles, i diu, però això és cosa de nenes. Ja, però si me les pinto blaves, el blau és de nens. No? I llavors l'amiga li diu, vale, doncs jo també ho faré, perquè em pintaré les ungles, que és cosa de nenes, però m'ho faré blau, que és de nens. No? Intercanvi.
I has trobat un... A veure, que escoltem, que escoltem.
Hi ha una vegada un noi que trobava que hi havia més que noies i nois, renoi l'Adam, però ara ja és l'Ada. Trenca closques un infant, trenca closques fer-se gran fa pujada, però si ets l'Ada, ets l'Ada. Quan tu creixeràs, ja decidiràs si canvies el pas i aquí toques el nas. Ada, Ada, Ada.
Això és el tràiler que està a YouTube amb imatges, que les has reconegut, Marina?
Les he reconegut, sí.
La motxilla de l'Ada, estava bé.
És que a sobre ho fan així, d'aquesta manera tan elegant i tan maca, estèticament parlant, ara.
Una pena no poder escoltar l'Arlet, que és com un...
Però és que ara em sembla que ni ens sent perquè està amb els cascos posats.
Està mirant al YouTube, però...
Ah, sí, o no?
Veu poder-ne xerrar? Què et va comentar quan veu sortir?
Jo li vaig dir, t'ha agradat? I diu, sí, m'ha encantat. I a més, després a fora tens l'oportunitat, que això ja ho acostumen a fer sempre a l'auditori, que pots veure i fer-te fotos amb els actors que han sortit al muntatge. I això als nens els agrada molt.
Que bé.
Sí. N'heu parlat de l'obra, del tema, després a casa?
Sí, n'hem parlat. I sembla que ho entenguis, que jo crec que és això, que nosaltres tenim aquesta mirada, perquè a l'escola no ens ho van dir, que ens han com d'explicar què significa, no? No ser binari, i en canvi ells, jo crec que ho tenen molt més... Els nens i els joves. Els joves,
sí,
molts cops no tenen perquè aquestes ara ha... parcel·les tan... Sí,
perquè has comentat ara el fet de no ser binari. És el que parla l'obra? Del no ser binari?
Clar, no ser binari, perquè tu ara parla de l'Ada, que està fent un trànsit, no? Cap a... Perquè ell se sent nena, no? Ella se sent nena. Però també podria ser un nen que li agradessin els nens, o una nena que li... Vull dir que, clar, hi ha molts matisos, no? O un nen que no... Sí, això, no ser binari, no? No,
clar,
perquè,
clar,
home,
binari,
dona, no perquè tinguis un sexe vol dir que t'hagi d'agradar l'altre i has deixat de ser d'una manera.
La fluidesa, aquesta fluidesa o el no gènere, no sé com li diuen també, si hi ha clar les nomenclatures.
Cisgènere.
Cisgènere som... Bueno, són les persones...
Hauríem de fer una classe, em sembla. Hauríem de fer una classe. Cisgènere som nosaltres.
Som nosaltres, els heteronormatius.
Però no, queer, perquè jo... És com complicat. Cisgènere és els que...
Són els heteronormatius.
Els que estan... O sigui, el seu gènere estan d'acord...
Estan a gust amb el teu sexe. El teu gènere i el teu sexe coincideixen.
No són heteronormatius, perquè potser cisgènere...
Hem de fer una classe. Mira,
hauríeu de fer una
convidarem
classe.
Convidarem algú a fer...
Simplement...
No, però el queer, ja t'ho dic, queer és una persona que se sent còmoda en els dos gèneres. Queer. T'ho juro, això, sí. Sí, no t'ho creus?
Vale. Bueno, independentment dels termes o dels mots que hi posem,
sí,
la qüestió és que puguem ser com vulguem ser i que puguem ser qui volem ser.
Ara, fes exacte, el manifest, fes exacte. El manifest, torna-ho a dir.
És això, que puguem ser qui volem ser. O sigui, independentment que durant un temps vulguem ser d'una manera, doncs, i que si després som d'una altra manera, que no passa res. Vull dir que puguem ser qui vulguem ser.
Clar que sí.
Clar que sí.
Marina, presidenta.
Mira, queer, vale, és de Wikipedia, però és un terme que, evidentment, bueno, ve de l'anglès, però que primera com estrany o poc usual és una cosa queer, però després es relaciona amb una identitat sexual o de gènere que no correspon a les idees establertes de sexualitat i gènere. Mm.
Això no vol dir que estigui a gust amb els dos gèneres.
El concepte de gènere queer és un terme general per a les persones. La queer identitat de gènere no està inclosa o transcend la dicotomia home-dona. O sigui, en aquest binarisme d'home...
No, no té res a veure que sigui binari i que vulgui els dos gèneres o que estigui a gust amb els dos gèneres, perquè potser no està a gust ni amb un gènere ni amb l'altre.
Ah, podria ser, és veritat.
El queer ho engloba tot.
Com a queer, sense situar-se a part... Ah, és veritat, ho engloba tot. Ja t'entenc.
Engloba tot. Tens farem raó. La classe, Laura.
Farem la classe.
Farem la classe.
Clar, clar, perquè llavors... És que hi ha molts termes, eh? Bueno, les mateixes sigles. LGTBI és lesbiana, gay,
transsexual,
intersexual. Clar, intersexual també té una altra història.
Transgènere, bisexual.
Bisexual.
Jo em quedo amb la bisexual. Amb aquesta estic molt còmoda.
Encara n'hi ha alguna altra, no?
Jo sí que soc molt binària, home-dona.
Encara n'hi ha una, que és com que t'agrada la persona, no...
Ah, sí.
Pansexual.
Asexual.
Això, pansexual.
Pansexual.
Com que has fet una classe, tu, d'això.
Pansexual. N'he parlat molt, això.
Les tens claretes, no?
I perquè per això està el plus, perquè hi ha tantes.
Clar, el exacte.
Que està molt bé que hi hagin moltes.
Ell,
i que se n'anomenin i que es parlin i que la gent la sàpiga distingir.
Totalment d'acord.
Perquè sense paraula no existeixen.
Sí, 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 sí.
Clar, molt bé.
Totalment. Sí, som... sí. Sí, sí, sí. Sí.
Doncs de diversitat continuarem parlant. Avui, moltes gràcies, Marina, per la teva visita.
Doncs de res, a vosaltres.
I ara seguirem amb una altra convidada que ja tenim aquí, que quan vulgui ja podrà entrar a saludar-nos la nostra companya Anna Margalef.
La faig passar?
Molt bé.
Sisplau, faci la passar.
Doncs vinga.
I a aquesta hora, a la 1:17, saludem una vegada més la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, que ens fa molta il·lusió sempre que truquem, diu, vinga, vinc, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, que es celebra aquest divendres 3 de desembre. La nostra vila té un reguitzell d'actes que tenim moltes ganes de conèixer. Molt bona tarda, Anna.
Moltes gràcies, bona tarda, Laura.
Què tal, com estàs?
Doncs encantada que em truqueu i puguem parlar d'aquests temes.
Comencem setmana i has vingut ja amb un regal.
Sí.
Que t'agraeixo molt, que és una galeta.
Us he portat una galeta que han fet els nois i noies del PFI de cuina de Xaló, que és una escola d'educació especial de Sabadell, i els hi hem demanat aquest encàrrec amb molta il·lusió i amb un símbol, que és que té una forma de peça de puzzle.
Sí, és veritat.
I de color taronja. El motiu és que la peça identifiqui que tots som una peça clau en aquest món, i el color taronja, doncs, perquè és el color del Dia Internacional. Mm. Per tant, a totes les persones que vinguin en aquestes activitats, faig ja una mica d'espoiler, podran tastar aquesta galetona.
Ah, la regalareu.
La regalarem,
o sigui, a cada una de les activitats hi haurà galetes.
Sí, fixa't que l'etiqueta també té un missatge per l'altre costat molt bonic.
Coneix-me per les meves habilitats, no per les meves discapacitats.
Exacte.
Molt bé, molt
Tenim
bé.
Tenim tendència a dir, doncs, mira, aquell... Ho poso entre cometes, perquè he parlat. Aquell cec que viu al carrer tal, o aquell sord, o aquell... I no, és aquella persona que es diu Maria, que viu no sé on, i en tot cas, si després volem afegir que té una discapacitat visual molt bé, però que no el coneguem per aquesta etiqueta.
I
no?
A més a més, hi ha una agenda, també, amb el color corporatiu del dia, que veig que el teu subratllador també ho és, el taronja, que que l'heu fet per qui podrà tenir aquesta agenda?
Bueno, aquesta sí que és una mica més interna pels que treballem i ens puguem apuntar
els treballadors de la casa,
els deures, exacte.
De la casa de sí. Castellà, treballadors públics.
Perquè tinguem molts deures a apuntar sí. I ens en recordem cada dia de la diversitat quan anem a planificar algun acte.
Tots els esdeveniments. Exacte. I què tindrem? Què començarem?
Mira, comencem amb un recull bibliogràfic que ens fa la biblioteca cada any i estarà des de l'1 de desembre fins al dia 18. Una taula doncs, on hi ha contes, literatura, per petits i per grans, i és molt interessant de passar-la a veure. Vaig dient?
Sí, sí.
Hi haurà després, a la mateixa data, entre l'1 i el 8 de desembre, un espai art que tindrem a la sala, a l'espai Sales del Mirador. Aquí tindrem una mostra de manualitats que fan el grup de l'Art de Sant Martí, una mostra de macramé del grup de prescripció social, i ens presenten, i ens fa molta il·lusió, un còmic que es diu Escac i Mat, que són unes històries de superació que han creat el Raül i l'Ester, membres de Suport Castellà. I ens volen explicar la seva història. Això com a exposicions. Vam començar una miqueta abans, ja el dia 27 vam fer un taller de defensa personal per noies. I és perquè, clar, el dia 3 de desembre, per mi, hauria de ser cada dia, 365 dies l'any. Llavors, aprofitem el dia 3 per parlar-ne molt d'aquest tema, però ho allarguem una miqueta gairebé un mes, no?, perquè així se n'està parlant com a mínim.
Això passa amb moltes coses, no?, perquè el dia de la dona, és el 8 de març, bueno, el dia de la dona ha de ser cada dia, no?
Sí, hauria de ser també cada dia, però bueno...
Però jo tenim crec aquell, el dia...
Exacte, però amb aquella excusa, doncs mira, no?, estem gairebé un mes parlant d'aquest tema i fent activitats que parlin de la diversitat. Mm. El taller de defensa personal va tenir molt d'èxit, igual que el primer cross inclusiu que va organitzar el CAC, el Club Atlètic de Castellà, que els vull felicitar i agrair molt els esforços que van destinar per aquest esdeveniment i tots els voluntaris que van córrer, perquè va ser un cross realment inclusiu en el que adaptaven cada recorregut en distància i en desnivell per cada un dels inscrits. Per tant, no era una cosa genèrica, 5 metres, 10 metres, 200 metres, sinó que ho adaptaven per tothom i corrien al costat d'un voluntari atleta que feia tot el recorregut amb ells. Vull dir que l'organització hi vaig poder estar i vaig estar emocionadíssima de veure les abraçades que es feien d'agraïment tant al corredor com al voluntari que havia corregut al seu costat. Va ser un dia molt emotiu i molt, molt ben organitzat. Per tant, l'any que ve amb moltes ganes de que es repeteixi. Mm. Avui a la tarda, a les 3:30, hi ha un taller que ens fa la Fundació Avant Amics de la Neurologia, que és gestió emocional davant del diagnòstic d'una malaltia neurològica a la sala d'actes del Mirador. I, bueno, es demanava inscripció per tenir una mica de control dels assistents, però si algú s'anima pot venir, que ja prendrem noms i cognoms i hi ha places. Segueixo, que jo vaig...
Tu vés dient, vés explicant.
Que puguem digerir, oi?
Sí. En total, quantes n'hi han?
Una quinzena.
Jo estic veient aquesta de taller, que la feu el mateix dia 3, taller de contenció no violenta.
Exacte, aquesta m'agradaria destacar-la també, perquè és un taller molt específic i que potser d'entrada, si no s'explica molt bé, costa de que algú s'hi apunti, no? Ens podem trobar que els nois, les persones amb diversitat funcional, sobretot trastorns tipus autisme, no?, que ara se'n parla tant, puguin tenir en algun moment un descontrol perquè es posin nerviosos o pel que sigui, i si no ho sabem fer molt bé, aquestes persones es poden fer mal o poden fer mal als altres, i el que hem d'intentar és que es calmin. Per tant, hem organitzat un taller de contenció no violenta, tant per familiars com per professionals, i això inclou mestres, psicòlegs, terapeutes, perquè puguin contenir aquestes persones i ajudar-los a calmar-se, sobretot sense fer mal a ningú, no?, que és molt important que sàpiga fer, i estic molt contenta que ens el faci el David Dalmau, que és una persona molt, molt, molt formada en aquest tema i que ens dona moltíssima garantia de que aquest taller sigui...
Per tant, suposem que també vindran persones doncs, que treballen en l'àmbit de l'educació.
Exacte, els inscrits tenim mestres, tenim algun psicòleg i familiars també que puguin venir.
Què hem de fer per apuntar-nos a qualsevol d'aquests tallers o
sí,
activitats?
És important que puguin enviar un correu a diversitatfuncional@castellardelvallès.cat, castellardelvallès.cat, o trucar al telèfon 93-714-4040 i demanar...
Vas molt ràpida. 714-4040, 714-4040, diversitat...
Funcional.
@castellarvallès.cat.
Molt bé, sí. Aquest sí que hi ha places limitades, perquè a més és un taller que necessitarem venir amb roba còmoda, perquè farem una part teòrica, però també una part pràctica.
Vull... És el dia 10, el de divendres, aquest divendres a les 10.
El 3 a les 10.
I en David Dalmau farà el taller. La memòria, el nostre gran tresor. Aquest és un que es farà el dijous 16 de desembre.
Sí, aquest és dels últims.
Què tal, aquest?
Bueno, un taller també amb moltes garanties, perquè la Fundació Avant té molta experiència amb aquests temes, també, i és un taller que algun altre any ens han fet aquí castellà i agrada molt. Vull dir que també amb garantia d'èxit i d'omplir.
Molt bé. Què més?
Ens hem saltat els joves davant de la discapacitat. Això és una activitat que està sempre dins del catàleg de la guia didàctica i són les escoles interessades les que poden demanar aquesta activitat totalment gratuïta. La fan els nois i noies de les escoles que ho demanen del curs de 6è i fan tota una part teòrica on parlen de la discapacitat o la diversitat funcional i després poden sortir i provar seure en una cadira de rodes i moure's en cadira de rodes i amb un bastó d'orientació. I agrada molt. Les escoles que ho han provat repeteixen i les que no ho demanen, doncs és com tot, com que no ho han demanat mai, doncs fins
no
que
no. Ho han provat i no ho saben.
Vull dir que us animo a intentar-ho. El 2 de desembre, taller de galetes.
Que aprendrem a fer aquestes galetes.
Exacte, aprendreu a fer aquestes galetes.
Amb la gent de PFI, de cuina.
De l'Escola d'Educació Especial Xaloc, de Sabadell. El farem als safrejos, aquí castellà, i aquest sí que és molt, molt, molt important fer reserva, perquè això sí que són grups petits, i clar, pel material i tot hem de fer el mateix que hem dit abans, correu diversitatfuncional@castellarvallès.cat. Què més?
Bueno, digue'n un parell més.
Vinga, un parell més. Taller de risoteràpia.
Això és el que estava mirant. També el dia 3, 3 a les 5.
A tarda. El divendres 3 a les 5 de la tarda. Un espai per tothom, perquè vinguem a riure, perquè la diversitat som tots, per tant, volem obrir-lo a tota la població i que vinguem a passar una bona estona, també amb l'Eulàlia de Risavi, que ja ens ha vingut a fer alguna activitat i que també és garantia absoluta d'èxit.
Com hem ajuntat totes aquestes parts? Això és una organització important, deu portar temps, això.
Sí, bueno, amb molta il·lusió i amb els treballadors, doncs, companys de l'àrea, molt entusiasme, perquè ens estimem molt aquesta feina. I...
Clar, i a més hi ha molta transversalitat, hi ha gent que venen de diferents sí, llocs, de diferents organitzacions.
És veritat que hi ha tallers, per exemple, el de galetes, que és per persones amb discapacitat, no? Sobretot intel·lectual, que penses, com és que cotes tant? I per què no l'obres a tothom? Doncs perquè tallers de galetes n'hi ha a molts llocs i s'hi pot apuntar tothom, però és veritat que hi ha activitats que si no protegim per un cert col·lectiu, doncs és més complicat que puguin arribar, no? Clar. No es tracta de segregar o excloure o fer un grup només a aquell taller només per aquestes persones, sinó que el que volem és fomentar i preservar-los una activitat per ells. I després d'altres, com la risoteràpia, que es pot obrir tothom i que quants més siguem, més riurem, mai millor dit,
mai millor
no?
Dit, eh?
doncs fantàstic, i les fem més a lo grandi. Vull dir que hem intentat tenir activitats culturals, esportives, de cuina, més pedagògiques, més lúdiques i que puguem tenir per tots els col·lectius.
Al portal castellavallès.cat podrem veure totes aquestes
Exacte.
Activitats.
Mm-hmm.
Doncs ara seguirem parlant, perquè això s'allarga fins al 20 de desembre.
Fins al 20 de desembre, que tenim un curs molt important també, que és Coneixem i aprenem la Joelet. La Joelet és una cadira de rodes que està adaptada per poder fer muntanya i senderisme, les persones que tenen...
Com s'escriu això?
Joelete, és francesa.
Joelete.
Exacte.
I és una cadira per anar a la muntanya.
És una cadira per anar a la muntanya i arribar a llocs, arribar a la mola fàcilment, però l'has de saber portar. Llavors, és molt important, aquí a Castellà, a l'Ajuntament, n'hem comprat dues perquè puguem utilitzar doncs, en diferents activitats que organitzem nosaltres, escoles que puguin tenir algun nen o nena amb problemes de mobilitat i pugui, hi hagi de fer excursions, el que sigui. Però és molt, molt, molt important conèixer-la perquè la puguis utilitzar. Per tant, aquest curs... Si sabeu d'algú que en algun moment pot necessitar portar l'avi a Campadró, no sé, amb l'entorn tan bonic que tenim de bosc.
Clar, és també per persones
sí.
Grans que
sí, sí,
necessitin
sí.
Moure's amb una cadira per certs llocs.
Exacte.
Hi ha la Joelet.
La Joelet, no parlem de nens i nenes, sinó a totes les edats que puguin tornar a fer muntanya, doncs algú que potser per l'edat o perquè doncs ara no es pot moure fàcilment, no pot accedir als boscos i als nostres entorns i ho pugui fer amb la cadira. Per això necessita unes persones que l'acompanyin i que la coneguin. Per tant, tenim aquest curs de 4 hores i mitja, quasi 5, que ens vindran uns experts rodamunt que són persones que porten gent a la muntanya, ens vindran a explicar com funciona aquesta cadira i farem pràctiques ja amb, amb senders.
Una agenda que, molt, molt intensa, i recordem aquest divendres, Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, divendres 3 de desembre. Anna, moltes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
I per l'organització.
Que vagi molt bé.
I tu i jo, Carlos, doncs demà tornem a escoltar per aquí.
Demà.
Demà
dimarts.
Demà m'afaitaràs, demà dimarts.
Molt bé.
Adéu.
Adéu. Adéu.